Començaré, tal com en els cànons, amb una captatio benevolentia, perquè em temo que després de les dissertacions que hi ha hagut aquest dia i mig, jo vinc ara aquí a introduir una nota lleugera i, per no dir frívola, potser, adreçada a un altre públic, als meus col·legues del camp de la història de la literatura, potser això tindria més sentit i fins i tot un cert impacte. Aquí tinc la forta impressió que estaré predicant a convençuts que em direu que bé i què, vull dir, però prendreu la bona voluntat. Em tranquil·litza bastant la idea de que els organitzadors m'han col·locat molt sàviament aquí al final perquè la cosa s'acabi d'una manera suau, és a dir, que una mena de desinflament gradual de l'alta pressió intel·lectual que hi ha hagut aquí aquests dies i sobretot aquest matí, que ha pujat. Jo pensava que potser començaria a baixar, però el manòmetre anava pujant. Ara el deixarem anar a poc a poc. Quedi clar, ho vaig dir quan em van demanar que parlés, i el títol sembla que ho deixa clar, però insisteixo que jo vinc aquí a explicar la meva experiència, una experiència personal. Per això serà la meva exposició molt això, individual i personal. Jo vaig començar a estudiar lletres, com sospito moltíssima gent, en tot cas moltíssima gent aleshores, perquè m'agradava molt llegir, simplement. I aleshores jo portava allà, quan vaig començar, un bagatge instrumental relativament important, sobretot en comparació als meus col·legues que venien de les escoles. Jo vaig anar a estudiar al Liceu Francès de Barcelona, però no únicament això, sinó que vaig estudiar batxillerat francès. I al batxillerat francès la literatura era una assignatura important i a la qual s'aprenia molt. S'aprenia molt sàviament a llegir. És a dir, s'aprenia a entendre com funcionava internament un text i el procediment aquest era l'exercici primordial era l'anàlisi d'obres literàries, bàsicament a través de fragments triats, allò que els francesos anomenen l'explicació del text. No vull fer-me retrospectivament més llest que no era i pretendre ara que ja aleshores tenia els meus dubtes o alguna insatisfacció sobre aquesta aproximació, però el que sí que és segur, això us ho garanteixo, és que la meva primera confrontació amb una manera alternativa d'aproximar-se a la literatura com a objecte de coneixement va ser fulgurant i completament transformadora, així de cop. Vaig comprendre que allò que havia fet fins llavors i que jo pensava que era com s'havia d'estudiar la literatura era, diguem-ne, un preliminar imprescindible, vull dir, havies d'entendre com funciona un text és important per entendre aquell text, però vaig comprendre aleshores que no podia ser la manera d'estudiar la literatura, si estudiar la literatura havia de tenir un sentit més enllà de la pura satisfacció personal d'una certa afició. És a dir, que sobretot que no tenia sentit de dedicar-hi una vida professional. L'experiència aquesta que dic la vaig tenir les classes que aquell curs, el curs 1961-62, el meu primer curs a la universitat, les classes que havia començat a fer precisament aquell any els semiclandestins estudis universitaris catalans, en Joaquim Moles, en substitució del doctor Rubió, Jordi Rubió Balaguer, que les havia fet fins llavors. I va ser allà que vaig descobrir, com ja he dit, amb autèntic enlluernament, que hi havia una altra manera d'abordar la literatura, que era com a objecte de coneixement històric. I intentar d'entendre per què en una determinada època, en un determinat lloc, s'escrivien certes coses i no altres, s'escrivien aquestes coses d'una certa manera i no d'una altra, com amb el pas del temps canvia d'un espai a l'altre la literatura. La literatura, fins al punt que el mot mateix aquest de literatura, de fet, és, cobreix un ventall molt ampli, històric, d'activitats socials molt diferents, molt diverses. Fins i tot, perquè se diu literatura, però de fet les històries de la literatura típiques comencen amb una literatura que no és literatura, és oral. O sigui que això, aquest fet fonamental no ho vaig entendre immediatament, això que literatura vol dir coses molt diferents d'un període a l'altre, això va venir més tard, però diguem, l'impacte immediat d'aquest, sí, això és el que jo vull fer, el vaig tenir aleshores. I jo no sé si aleshores me'n vaig adonar perfectament, però és evident que hi va ajudar molt a l'impacte aquest, el contrast que hi havia entre el que jo havia estat practicant llavors i allò que em trobava al davant. Perquè aplicar les tècniques d'explicació de textos que jo havia après amb, no sé, el Louis Blas del Víctor Hugo, per exemple, o el Faltasio de l'Alfred de Musset, aplicar això al Sainès de Robrenyo, o aplicar les tècniques aquestes que jo havia après amb les poemes de Le Fleur du Mal, de Baudelaire, als versos de l'Ugaité de Llobregat, era ridículament desproporcionat. És a dir que... Però en canvi, al mateix temps, allò que ens explicava en Moles en aquell moment, perquè era, el que ens explicava era això, era la primera meitat del segle XIX. Allò era apassionant. Ja vaig saber de seguida que allò és el que volia fer. És a dir, es tractava de comprendre la literatura i els textos com a fets històrics. I, clar, la importància d'això, i jo no sé tampoc si en aquell moment era capaç de formular-ho, però la intuïció era inescapable, és que allò obria una porta al coneixement del propi món. Saber d'on venia, no hi sols jo, d'on veníem tots plegats, de quin passat veníem, la comprensió de la societat en la qual vivíem. Estudiar la literatura no era un exercici intel·lectual més o més personalment enriquidor, sinó que adquiria una dimensió social essencial. I això ressonava molt fortament amb el desvetllament polític que jo en aquells moments estava vivint també. Tot lligava perfectament. En realitat, el contrast aquest que acabo de dir m'hauria hagut d'intrigar més, em sembla que no va fer-ho, i fer-me reflexionar més. Potser, no ho sé, ara és que és difícil retrospectivament, perquè el contrast aquest no reflectia simplement una diferència de qualitat entre el Baudelaire i el senyor Ruyollors. El que reflectia era el fet que la societat catalana d'aquell moment, d'aquella època, no produïa Baudelaire perquè no podia produir Baudelaire. I, en canvi, produïa Rubió i Ors perquè Rubió i Ors sí que en podia produir, en produïa més d'un. Bé, en realitat, les situacions podien semblar homòlogues, en principi, però eren radicalment estranyes. En aquells moments, però, amb el que en Moles ens oferia, jo ja tenia prou per anar alimentant el meu entusiasme i, sota la seva guia, les meves primeres exploracions. L'aproximació de Moles, i per tant doncs, la meva, era nocionalment marxista. És a dir, com a superestructura que era, la literatura havia de reflectir per força les corresponents estructures d'aquella societat en aquell moment. És a dir, que aleshores, confrontats amb una qüestió concreta, la Renaixença o l'obra del senyor, Rubillós, la seva obra, el que fèiem era dibuixar un quadre general de la societat catalana de l'època en termes de situació i dinàmica de les forces de producció, de l'estructura de classes, i miràvem de fer-ho venir bé perquè això expliqués allò altre, el que calia explicar. Abans de somriure amb condescendència, s'ha de pensar que vivíem en una època de molt poca sofisticació encara. Les coses van canviar molt ràpidament, però a partir d'aquí, però aleshores heu pensat, mira, ho direm un exemple, història social, en aquells moments volia dir història del moviment obrer, aquí. I història social era el súmum, el que feia història social era el que estava a l'avantguarda del progrés de la ciència històrica, però això el que volia dir història social. I això tant fins a tal punt que un senyor tan ponderat i sòlid com l'Emili Giralt es va deixar seduir per això, per la història social, breument, però s'hi va deixar seduir. Potser exagero una mica, tan càndids no érem, que no veiéssim que allò que fèiem era penosament mecanicista. I aleshores el que fèiem era buscar models que ens expliquessin com s'havia de fer això. I els anàvem a buscar per la banda que ens semblava a nosaltres la més lògica, que era d'esforços semblants, sobretot a França, en francès. Fet, ens vam trobar que, almenys jo, que els models que jo vaig poder consultar, en el fons, eren més sofisticats, potser, que el que Boles i jo podíem fer, i els altres, els meus companys, però, finalment, eren igual de mecanicistes, en definitiva. Vaig llegir això, va dir, el que diguem, els marxistes, els grans noms del marxisme militant havien dit sobre la qüestió literària. Jo he llegit Plejánov, per exemple. També vaig llegir, i això en unes altres circumstàncies m'hauria servit més, Gramsci. Dues vegades vaig llegir Gramsci. La primera en una selecció de textos, de fragments, publicat per les Edicions Social. I l'altra, més tard, vaig comprar el volum corresponent de les obres editades per l'Einaudi, el volum que es titula Literatura e Vita Nazionale. El problema és que, com ja sabeu, a part de les cròniques teatrals, que tenen un interès relatiu, Gramsci escrivia per si mateix, notes pres allò als quaderni del càrcere, i clar, és molt al·lusiu i dona percebudes moltes coses, i el meu coneixement de la literatura italiana era en aquella època, en tot cas, absolutament insuficient, de manera que no. La lectura de Gramsci va ser una lectura malaguanyada, de la qual no vaig, em sembla, extreure el que hauria pogut extreure, potser. En canvi, va ser molt important i fonamental la lectura del Qu'est-ce que la littérature del Jean-Paul Sartre. Perquè el Jean-Paul Sartre formulava en aquest llibre, ja d'entrada, a la nota introductòria, una nota sarcàstica, ja formulava el que jo havia intuït a partir de la meva experiència a les classes de Boles, però que no havia arribat encara a formular. I en Sartre va ajudar a formular-ho. La Salt, en aquesta introducció, se sorprenia amb falsa sorpresa, de fet, amb falsa candidesa, que ningú fins llavors, ni després, de fet, no s'hagués mai fet les tres preguntes fonamentals que calia fer-se, que és qu'est-ce qu'écrire, pourquoi écrit-on, pour qui écrit-on. Bueno, això, quan vaig dir això, ja abans de la nota introductoria vaig pensar, bueno, clar, és evident, això és una veritat absoluta. Després, entrant dintre del llibre, el llibre en aquell moment també em va impressionar molt i això, però poc després vaig començar ja a pensar que hi havia alguna cosa que no funcionava allà. Bé, a part que en Sartre no podia mai deixar de ser prof de filó i això, baixar dels empiris aquests de l'abstracció a coses més concretes, però sobretot hi havia un fons d'idealisme que no acabava de convèncer. I que ara, vull dir, ara després, més tard, vaig entendre on era i què consistia, que és precisament la resposta a la primera pregunta, què és que creia? Vull dir, què vol dir creia? I jo no estic parlant ara d'escriure llistes de la bugadera o escriure cartes comercials, no, escriure en el sentit en el qual parla el senyor Sartre és allò que deia abans exactament sobre la qüestió de què és la literatura. És a dir, què vol dir escriure? Escriure quan, com i on. Escriure en quins condicionants, sota quins condicionants socials. El senyor Ezra Pound, quan escrivia els seus versos, pretenia que ell estava fent el mateix que els trobadors que imitava. Però si algun d'aquests trobadors hagués tornat a la vida al món, no hauria entès absolutament res de què deia aquest senyor Ezra Pound. O el senyor T.S. Eliot també es considerava que estava fent el mateix que havia fet Dante uns quants segles enrere. La mateixa història, no. Écrire pot voler dir, ha volgut dir al llarg de la història, coses molt diferents o molt considerablement diferents amb el pas del temps i segons a quins espais. Sartre, però, em va ajudar a destriar el gra de la palla en algunes altres qüestions. I, per exemple, em va ajudar a llegir un senyor que em sembla que algú ha esmentat aquest matí i que en un moment determinat, als anys 60, va tenir una gran influència en aquest terreny, el terreny de la discussió de la literatura i què és la literatura i com estudiar la literatura. El senyor Lucien Goldman. Goldman, de fet, havia escrit un llibre, Le Dieu Caché, que era un llibre d'història literària, que està molt bé, però jo això ho vaig llegir després. En aquells moments, els dos llibres de Goldman que circulaven i tenien gran... estaven molt de moda, eren Les Recherches Dialectiques, que era, de fet, un conjunt d'articles diversos, i després, sobretot, el Point Sociologie du Roman. I aquest, en un moment determinat, es va convertir en una mena de model. Goldman discernia una homologia directa entre estructures socioeconòmiques i superestructura literària. I en aquest cas concret, entre la novel·la i la societat en la qual aquesta novel·la s'havia escrit. Una homologia directa, és a dir, que prenia l'exemple, per exemple, del Nouveau Roman i explicava com hi havia... No vull dir que... És a dir, el problema justament era aquest, que es tractava d'una homologia. Clar, una homologia, fins i tot en el cas que aquesta homologia, hi havia un problema també de que ha convençut de la realitat de l'homologia, però fins i tot acceptant això, bé, una homologia és una homologia, però no explica res. Vull dir, d'on li venia el poder causatiu aquesta homologia. I això, la lectura de Sartre ja m'havia ajudat a veure-ho, això. Bé, podria esmentar altra gent, però tirem pel dret. Amb el problema, amb el mètode de Moles, hi havia aquest problema que no trobàvem al camp per on buscaven, que era el camp d'això que després ha continuat i que té molt d'èxit encara en certs llocs i en certs ambients, que és això de la teoria de la literatura, la teoria literària. Ja això és una, diguem-ne, assignatura, una disciplina universitària. Hi ha senyors com el Terry Eagleton, que s'ha fet una fama universal fent això. Buscaven per aquí no trobaven, almenys jo no trobava res. Però hi havia un altre problema, que era que per on havíem d'acudir per tal de bastir, diguem-ne, la base estructural que ens havia d'explicar la superestructura literària. I posaré un exemple. En Moles ens va demanar aquell primer any si volíem, algú de nosaltres volia fer una classe, una presentació que et diuen ara a classe. I vam ser, em sembla que tres, que vam dir que sí, jo m'hi vaig oferir. I a mi em va tocar de fer el senyor Víctor Balaguer. I en Moles em va dir, bueno, per fer el Víctor Balaguer, vagi al diccionari biogràfic d'escriptors i artistes catalans del segle XIX del senyor Antoni Elias de Molins. Allà trobarà tota la informació sobre el senyor Víctor Balaguer i, pel que fa a la història, vostè llegeixi Industrials i polítics, que és el llibre fonamental per a la història del segle XIX. Jo vaig anar, vaig agafar Industrials i polítics, me'l vaig llegir, rellegir, tornar a llegir, pren notes i tal. I ja en aquell moment mateix, bueno, però això a mi... Perquè jo, era evident d'entrada que jo no era cap síntesi magna que ho expliqués tot, sinó que era una primera incursió en un terreny més aviat verge. I després, a part d'això, jo mateix, encara que era un xitxarel·lo, però ja veia que hi havia coses allà que no... Bueno, l'estructura aquella tripartita que fragmentava i aïllava el que havia... I després hi ha l'aproximació generacional. O sigui que es trobava orfe de... El que... Llavors, això va dur, evidentment, a la comprensió, encara que jo vaig continuar fidel, diguem-ne, a la metodologia molesiana, ens consolàvem dient que, bueno, que el que passava és que s'havia de fer molta feina i l'havíem de fer nosaltres, però també els historiadors l'havien de fer. Però la conclusió inescapable d'això, i el que va ser realment, el que era realment important, és que feia molt evident la necessitat d'una col·laboració estreta amb els historiadors, diguem-ne. Això ja havia començat a fer amb Vicenç mateix, que havia reunit al voltant d'ell mateix tot un grup d'historiadors i havia incorporat, entre altres, en Moles. Però després de la mort d'en Vicenç tot això havia quedat dispers i l'única cosa que hauria tot això, que era una cosa molt... que no tenia, diguem-ne, repercussions més enllà de la feina mateixa, era l'Índice Històric Espanyol, però fora d'això tot el grup aquest s'havia desfet i dispersat. Hi havia un tercer problema amb el mètode de Moles, que en aquell moment jo no veia i que a hores d'ara encara hi ha moltíssima gent que no veu, dels meus col·legues, que era el problema de la llengua. Clar. Jo, quan en Moles em va dir que havia d'anar, que va donar el senyor Víctor Balaguer i estudiar això, jo m'havia de llegir les coses que el Víctor Balaguer havia escrit en català, perquè jo era en classes de literatura catalana. Clar, el senyor Víctor Balaguer va escriure algunes coses en català, però sobretot, el que havia escrit era molta cosa en castellà. I això, no, com si no tingués cap... És a dir, això es pretenia només que, bueno, que ja se sap que era un problema de falta de consciència nacional, diguem. i d'adquisició de la necessària consciència nacional a partir d'un cert moment. Aleshores, el senyor Víctor Balaguer, un moment determinat, li havia caigut la vera dels ulls i havia comprès que s'havia d'escriure en català i s'ha acabat. Clar, això encara, els que fan història, els meus col·legues del RAM, encara persisteixen en aquesta visió. Jo ara ja sé que tot això, no, i de fet, és amb això, encara em dedico a demostrar, o intentar demostrar. En aquests moments encara no ho veia, però clar, que era un problema gravíssim, fonamental. Tornant al que deia, la necessitat de compenetrar-se i col·laborar amb els historiadors, això va arribar, afortunadament, llavors mateix, molt aviat, per una molt feliç casualitat. Al començament de la dècada s'havia publicat un totxo, un llibre en dos volums molt grossos, que era, es deia Un segle de vida catalana, i que anava de 1833 a la Guerra Civil. I aleshores, arran d'això, no sé qui ben bé, va sorgir la idea de convocar un congrés de cultura catalana que cobrís el període immediatament posterior, és a dir, la guerra i la immediata postguerra fins al moment en què nosaltres estem vivint, i que fes una mena de recapitulació de tot el que s'havia fet en el camp de la cultura, entesa en un sentit amplíssim. Vull dir, allà hi havia historiadors, filòsofs, historiadors de l'art, artistes mateixos, etc., però també hi havia químics, físics, matemàtics, de tot. Era una mena d'enginyers, això. El congrés aquest es va celebrar finalment clandestinament, o semiclandestinament, als Escolapis de Sant Anton de Barcelona, a les darreries del 64, però va anar precedit d'una sèrie llarguíssima, no sé, jo no sé com va durar, però molt de temps, anys, de reunions, que no recordo quina freqüència, però eren bastant freqüents, de les diverses ponències d'aquests. I a mi, en Boles, em va cooptar a la ponència de literatura. I allà és on vaig conèixer els dos ponents d'història, que eren el Fontana i el Ramon Garrobó. I bueno, allà ja vaig començar a aprendre molt a les reunions mateixes, perquè en Fontana, en aquells moments, era relativament jove, o jove, i estava ple encara de foc militant, i aleshores cada vegada que algú s'aixecava, un enginyer o això, i deia alguna bestiesa que ell considerava allò, pum, s'aixecava, i llavors tenia un discurs allà, i, bueno, però que molt enriquidor per mi. Després, bueno, no val la pena entrar en detalls, si de cas a les converses després ja explicaré alguna anècdota d'això. Però allà vaig començar a aprendre molt, directament d'aquesta manera, a les converses que inevitablement hi havia a la sortida després, i que acabàvem de vegades en cafès i això. Però va servir també perquè en Ramon Garrobou, que era un gran organitzador i motivador de gent, va organitzar, en aquesta mateixa època, una sèrie de seminaris que tenien lloc quan en Ramon trobava un local adequat on ficar-nos, i hi havia d'un lloc a l'altre, al Col·legi d'Arquitectes, no sé, molts llocs, i on hi havia historiadors. Refeia una mica allò que deia abans que en Vicenç havia intentat de fer i havia quedat desfet, d'una manera més selectiva, políticament. I aleshores ja hi havia, bueno, hi havia en Nadal, hi havia en Giral també, en Fontana, hi havia en Pep Termes, que aleshores encara era del PSUC, hi havia el Miquel Isard, en Ramon mateix, hi havia els dos Llucs, l'Enric i l'Ernest, hi havia Moles, alguna vegada venia el José Miliqua, d'Història de l'Art, i els únics joves, d'entrada érem jo i un noi que es deia Jaume Costa, que era de Sils i que feia filologia romànica com jo. Més tard s'hi va afegir en Jaume Torres, a través de mi. I bueno, allà vaig començar a fer-me una cultura històrica, per dir-ho ràpidament. És a dir, per exemple, vaig començar a freqüentar el seminari d'història de la facultat, on hi havia la Dolors Biosca de bibliotecària, que era la dona del Toni Jutglà, i aquesta m'hi deixava entrar i m'hi deixava agafar. Allà vaig llegir, no sé si tots, però molts i molts dels articles dels Estudis d'Història Moderna. Ja vaig llegir el primer article que hi ha d'en Fontana, vaig llegir el meravellós Declin de la Catalunya medieval de Vilar. Bueno, això, com deia, em vaig començar a fer una cultura històrica que vaig poder consolidar una mica més gràcies altre cop en Ramon Garrabou, que em va deixar els apunts ciclostilats, el típic cours polycopier que feien els que circulaven aleshores a les universitats franceses, és a dir, que un estudiant que sabia taquigrafia en aquella època, abans dels les cassets, prenia notes de les classes que feien els professors i després les transcrivia i amb l'aprovació del professor corresponent jo es ciclostilava i es venia. El Ramon havia tornat a Barcelona amb dos exemplars del cours polycopier d'una introducció a la història quantitativa de l'Ernest Labús. Bueno, jo me la va deixar i jo vaig empunyar la introducció a la història quantitativa del senyor Labús. O sigui, jo penso que potser va ser per tot això, vaig començar a refregar-me molt amb aquesta gent, que em van oferir, a través del Miquel Isard, que treballava a l'editorial, de traduir l'Imperial Spain de l'Eliot. Jo en aquell moment hi vaig pensar, després he pensat, això s'ho devien parlar entre ells, m'imagino, però el cas és que bueno, m'ho van oferir, ho vaig fer, i vaig aprendre molt, també. Em va donar pistes d'altres lectures possibles, vaig llegir el Hamilton, per exemple, que també me'l va deixar algú, perquè jo recordi a la Biblioteca de Catalunya, a les hores dita central, em sembla que no hi era. Vaig llegir el Le Temps du Quixot, del Pierre Villard, un altre article éblouissant. Aquest me'l devia deixar en Fontana, perquè la revista Europe tampoc no circulava per Barcelona. Bé, he citat ja dues vegades Pierre Villard i, esclar, en aquell medi d'historiadors era el referent màxim en aquell moment. Jo ja he dit que havia llegit el Declin i això, i ja me recordo d'haver mirat amb tenta en Bèlgica, però era purament un somni, a l'aparador de Can Porter, que era un llibreter de vell, però també venia coses així una mica estranyes, hi havia a l'aparador aquest, que era la cantonada del Pantal de l'Àngel i el carrer de Canuda, els tres volums de la Catalunya de l'Espanya Model. I jo recordo haver-lo mirat, però no tenia prou escalés per comprar-ho. Però de seguida que va sortir al començament de 1964, el primer volum de la traducció me'l vaig comprar amb considerable sacrifici econòmic i quan va sortir el segon, al final del mateix any aquell, em sembla, jo diria que sí, el vaig demanar als Reis i els Reis me'l van portar, que havia sigut un bon noi, me'l van portar. I clar, encara es quedava a la porta del que és la part important del llibre. El primer volum em va deixar molt, perquè la geografia, però jo el que volia era això, entrar en matèria històrica. El segon ja, en canvi, una altra història. I encara que era una cosa feta centes, a base de bibliografia, de fonts secundàries, però de tota manera. I el sòlid ancoratge en dades empíriques, la dialèctica de l'argumentació, però sobretot, jo recordo que el que em va impactar i em va ser realment d'una gran influència, jo crec, va ser veure que aquest, un historiador que en comptes de, diguem-ne, afirmar i dictaminar, feia preguntes constantment feia preguntes se les feia ell, te les feia tu. I això era... Clar, això, així és com s'ha d'escriure la història. Vull dir, escriure la història és voler saber alguna cosa, voler entendre alguna cosa i llavors sortir al camp a això i emportar-te darrere teu el lector que segueix el teu procés de descobriment, el camí pel qual arribes allà on vols, on volies arribar. I arribes o t'hi acostes al màxim que pots. Això és, ja dic, una experiència totalment transformadora. M'estranyo ara que no se m'acudís en cap moment passar-me història. Potser perquè estudiar història a la UB en aquella època no era precisament engrescador. Havia de passar per les mans del senyor Albert del Castillo, per exemple, què voleu que us digui. No és que estudiar romàniques fos molt més excitant, però bé, jo ja tenia moles i ja m'havia fet un camí. Bé, al mateix temps ja era, diguem, història total, que una expressió típica de l'època, ja era en aquells moments, no hi ha una idea rectora, sinó una consigna. I per tant, jo ja podia sentir-me com a practicant de l'estudi de la literatura, podia sentir-me, jo creia, jo vaig pensar ja legítimament historiador. I els meus amics, en Fontana, en Ramon, el mateix Nadal, que el senyor que hi posava un cert respecte, ostensiblement em tractaven així. I per tant, jo ja em considerava immergit en una certa experiència o viatge comú, o una empresa comuna. Hauré de tirar ràpidament. Vaig fer, aleshores, a partir d'aquí, altres lectures que em van anar orientant més en aquest camí d'historiador de la literatura. Una d'important va ser un volumet de la Casège, escrit pel senyor Robert Escarpit, que després va ser un columnista habitual de Le Monde, però que es deia Sociologia de la Literatura. Aquest senyor no era marxista ni res, però completava, omplia els forats que el casc de la literatura del Sartre havia deixat, que era, Sartre parlava això, què és escriure, per què s'escriu, per qui s'escriu. Però que no es plantejava la qüestió de qui escriu, d'on surten els escriptors, per què hi ha qui fa escriptor, quins condicionals socials hi ha darrere d'això. Tampoc no es feia la pregunta de bueno, i com circula, com es difon el que s'escriu. I això també és fonamental, perquè també canvia radicalment d'una època a l'altra i aquests canvis són fonamentals també. Això, la sociologia aquest de la literatura del senyor Escarpit era fonamentalment des de la literatura contemporània, però no era gens difícil d'això traslladar-ho a altres èpoques històriques i fer-ne, diguem ara, part de com s'havia d'abordar l'obra literària i el procés de creació literària al llarg del temps en el passat. Podria citar també Raymond Williams, que algú ha esmentat abans, el Culture and Society, o també un altre escriptor anglès trasplantat aquest als Estats Units, que era Ian Watt, el The Rise of the Novel, el primer capítol d'això. Però sobretot el llibre que més influència va tenir en mi i que més em va orientar a la meva recerca concreta en aquell moment, que era la recerca sobre això que aquí se'n diu el modernisme, que va ser la meva tesi doctoral i el que durant anys em va definir en el en el món acadèmic d'aquest país, jo era l'especialista del modernisme, que un llibre que no tenia res a veure amb el segle XX o XIX, sinó que era la segona encarnació del llibre que el senyor Peter Berg va dedicar al Renaixement italià, que és el millor. Aquest llibre ha tingut tres encarnacions, tres avatars budistes, el segon que és Tradition and the Innovation in Renaissance Italy, que hi és subtitulat A Sociological Study. La sociologia de l'artista i escriptor renaixentista que Berg hi feia presentava, mutatis mutandis, paral·lels molt evidents amb el que jo intentava de fer amb l'escriptor i l'artista català a finals del segle XIX i començaments del XX. I d'altra banda, el llibre del Berg em va posar damunt la pista d'un altre llibre que el va completar en aquest sentit, pel que a mi respecta, que és un llibre que està traduït al castellà, em sembla, escrit a dues mans, o quatre mans, perdó, per el matrimoni Rudolf i Margot Witkowa, que és el típic clàssic de jueus austrohongaresos emigrats a Anglaterra. Aquest era un llibre de pura erudició, però un llibre que acumula una gran quantitat de textos del Renaixement que mostren com en un moment determinat sorgeix una nova idea a partir de l'artesà i de l'escriptor medieval, una nova idea de l'artista en general, tant a la literatura, tant escrit com pintant o esculpint. I això va completar el Cinc de Berg en el sentit que em va permetre a mi, armat amb aquest bagatge, de discernir una hipòtesi que invitava a ser desenvolupada en el meu cas, que era la de l'emergència d'una estratègia. La paraula és potser excessiva a la mesura que comporta un grau, la plena consciència d'allò que s'està fent, però no sé trobar cap altre millor, una estratègia de valoració de l'activitat artística i literària i de presa de control de certes decisions fonamentals, tant sobre el contingut com sobre la consecució de l'obra d'art, però també, en molts casos, sobre el material mateix. Aquesta idea s'imposava amb més força i més claredat encara a la meva recerca sobre el modernisme, amb una diferència molt important, però, i és que en el meu cas la valoració i la presa de control s'allargaven a la propietat del producte i a la seva remuneració. I això aquí m'hi va ajudar molt uns comentaris fets així de passada per Eric Hobsbawm a The Age of Capital, i un llibre importantíssim en aquest sentit, que també sobre la pista del qual em va posar Hobsbawm, que és un llibre que es diu The Economics of Taste, d'un senyor que es diu Gerald Reitinger. Més concretament, el primer volum d'aquest llibre, que és un estudi de l'evolució dels preus dels quadres des de 1750 a 1960. El llibre és del 61. I la gran revelació d'aquest llibre per mi va ser saber que fins molt tard, al segle XIX, l'èxit econòmic dels pintors va dependre no de la venda de quadres. Turner, per exemple, no va vendre ni un quadre a la seva vida. Tots els quadres del Turner són a la Turner i els va llegar pràcticament tots ell. Però, en canvi, va fer molts quartos, Turner, i els va fer a base de la reproducció dels seus quadres en forma de gravats. Així és com feien diners els pintors al segle, fins als finals del segle XIX. I el canvi va ser producte d'una estratègia deliberada d'invertir completament la situació i basar l'èxit econòmic de l'artista no en la reproducció, sinó al contrari, en la unicitat de l'obra d'art. Això ha fet que els burgesos es barallin entre ells i competeixin a pujar el preu per aconseguir allò que només un d'ells podrà tenir. Això és el... I això, curiosament, també es reflecteix a la literatura, on de fet és el contrari el que passa, perquè la literatura funciona a base de la reproducció impresa. I de fet, encara que hi ha algun intent de tornar al manuscrit per valorar-lo de la mateixa manera, de fet això no va prosperar. La literatura va continuar i continua reproduint-se en la forma de llibre imprès. Però sí que el que va funcionar aleshores va ser una rarificació del producte a base del contingut i la forma. És a dir, fer-ho allò inaccessible a qui no sigui molt refinat, o en tot cas fer que sigui, diguem-ne, la pretensió de l'autor. Jo em vaig fer d'això la clau de volta de la meva interpretació del modernisme. Bé, no vull fer-me més pesat continuant la narració de la meva trajectòria personal, però vull dir que el que vull dir és que en aquesta època ja, vull dir, ara ja estic parlant dels anys, jo vaig finalment presentar la tesi l'any 82, ja aleshores ja tenia molt clar que el que vaig dir l'any 2000 em van invitar els meus col·legues de filologia catalana de tot el país, els països catalans que me'n diuen, a parlar en una reunió d'aquestes, i jo vaig fer una mena de manifest que es deia "Per una història de la literatura que us sigui de debò", i allà vaig acabar dient: la història de la literatura ha de ser història o no serà res, o molt poca cosa. Bé, a nosaltres ara no us ho repetiré perquè són banalitats allò que deia al començament, però les idees que defineixen, que han definit ja de sempre la meva activitat professional, són les idees que defineixen i governen, les que sembla que compartim tots aquí i les que anem trobant al llarg de la nostra vida amb l'enorme satisfacció de llegir allò amb el qual estem d'acord i que ens enriqueix, el que hem llegit, no sé, a l'Apologia per la Història de Marc Bloch, al Vilà de Crecimiento y Desarrollo, de Història en Construcció, o tantes altres coses, o per no esmentar la Catalunya, naturalment, el Fontana de tots els llibres que hem esmentat aquests dies. Penso, això, tot el que, no, no, el que aquests dies hem dit aquí, aquesta és el meu, diguem-ne, credo, per dir-ho així ràpidament. Però també penso, diguem-ne, la fórmula que ho resumeix tot és aquesta fórmula feliç que va donar títol al llibre de cintes magnetofòniques que vas transcriure tu i traduir. S'ha de pensar històricament. I no únicament en, diguem-ne, en allò que afecta els homes, en el terreny de les ciències humanes, com solien dir els francesos, sinó en totes les ciències com a mínim de la vida. Jo m'he reconegut i he après molt com a historiador de la lectura de, per exemple, un paleontòleg com el Stephen Jay Gould, o un geneticista com el Richard Wanting, o un neurocientífic com el Stephen Rose, que jo, senyors, que jo crec que haurien de ser de lectura obligatòria a tots els departaments d'història, com a mínim una d'aquestes coses. Jo crec que això, que pensar històricament és imprescindible per entendre tot allò que no és, que és procés, tot allò que és fluid. El mateix un altre gran biòleg, més vell que aquests, el J.B.S. Haldane, ho havia dit ja fa molt de temps, la natura, al fons, està feta no de coses, sinó de processos. I això jo crec que, ja dic, pensar històricament és, diguem-ne, la fórmula que condensa, el que jo crec que ha de ser la manera d'abordar el coneixement, com a mínim, de tot allò que és vida. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció.